els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Avui volem parlar d'esports continuats de llarga durada o de resistència, com ara la marató, el triatló, el ciclisme en ruta, la natació en aigües obertes o el rem, per esmentar-ne només alguns. I és que la intervenció dietètico-nutricional per practicar aquest tipus d'esport no és molt important, no? És importantíssima, com podeu imaginar. A més d'optimitzar l'estat nutricional, maximitza els efectes de l'entrenament, afavoreix el rendiment esportiu i disminueix també el risc de malalties i lesions. Però què cal tenir present per garantir aquesta deshidratació? De quina manera es podria comprometre el rendiment i la salut de l'esportista? O la suplementació en vitamines i minerals és sempre necessària? Doncs bé, de totes aquestes qüestions en volem parlar avui amb Glòria Gómez. Ella, com sabeu, és professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Glòria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Glòria, deixa'm començar a preguntar-te quina importància té la hidratació durant una prova de resistència. Ara estem veient, per exemple, el Tour de França, com el ciclisme en ruta, o com el triatló, per exemple, que són proves de màxima resistència i duríssimes, no?
Doncs, bé, la hidratació és molt important perquè quan nosaltres fem una activitat física, quan fem esport, per mantenir la temperatura corporal, o sigui, el nostre cos està fent activitat i augmenta la temperatura corporal, i per poder mantenir la temperatura corporal el que fem és suar. Que aleshores tenim unes pèrdues, perdem aigua, no? I la quantitat d'aigua que perdem, si fa calor o si l'esforç és molt gran, pot ser important. I cal tenir en compte que nosaltres no tenim reserves d'aigua en el cos, és a dir, que tota l'aigua que tenim la necessitem. Mm. Per tant, si n'estem perdent, l'hem de reposar.
Suposo que en prova esportiva molt més del normal, però vaja, ara que venen mesos de calor, ni que sigui en un entrenament, també és importantíssim.
També, sempre. De fet, encara que sigui hivern. I fins i tot dins de l'aigua, que moltes vegades hi ha gent que entrena, no? I va a nadar i pensa que perquè està dins de l'aigua no, i no, també quan anem a nadar a entrenar a la piscina, també hem de portar aigua.
Mm-hmm. Et vull preguntar també quins rols juguen. És que se'n parla molt d'això. Quins jocs juguen les sals minerals en la hidratació? O com podem assegurar-nos que n'estem ingerint prou durant la prova?
Mira, quan suem, de fet perdem aigua, però també perdem sals minerals, i la que més ens hauria d'amoïnar és el sodi, que és el que perdem amb més quantitat, és a dir, és el que pot ser limitant. Clar, quin paper juguen, perdona, perquè ara sé que estava... M'estic, quin paper juguen...
No, com podem assegurar-nos que n'estem ingerint prou sí. durant la prova? Ho dic perquè, sí. Clar, d'aigua sí que ens podem fer una idea del que estem ingerint, però de sals?
De sals, bueno, de sals també, perquè ho podem, les ingerim amb els isotònics, no? I els isotònics tenen unes quantitats, no? I ens ho diuen, ha de ser entre uns 300 i 600 mil·lígrams. I, de fet, és difícil mesurar les sals perquè... Una de les coses que passa és que les persones, quan suem, no tots perdem la mateixa quantitat de sals per la suor, i això és molt difícil de mesurar. Mm. L'única manera seria més qualitativa, no? Mirant la roba d'esport i veient, no, hi ha persones que deixen la roba d'esport amb taques molt, molt blanques, que això vol dir que perden moltes sals, i en canvi hi ha d'altres, doncs, que no tant. Les que perden més sals haurien d'anar a la franja superior aquesta, no?, dels 600 mil·lígrams de sodi hora, i els que no tant, doncs, potser amb la franja inferior de 300 ja farien.
És òptim, en aquest sentit, prendre, ara que ho deies, begudes isotòniques?
Doncs o bé en forma de begudes isotòniques. A vegades trobem en el mercat pastilles, que també tenen electròlits, però sí que està clar que quan fem un esport de llarga durada, a més d'hidratar-nos, a més de beure aigua, hem de prendre electròlits, perquè estem perdent les dues coses, sobretot sodi, com he dit abans. I tot i que sigui difícil de mesurar, és imprescindible anar-ne prenent.
I ja que parlàvem d'hidratar-se, parlem d'hidrats també, perquè quines són les necessitats principals d'hidrats de carboni per un esportista durant una prova de resistència?
Doncs depèn de la durada de la prova. Uh-huh. hem de començar, és a dir, en primer dit, que de tots els nutrients, no? Quan nosaltres fem esport estem gastant lípids, estem gastant proteïnes i hidrats de carboni, però els que són limitants, és a dir, aquells que ens han d'amoïnar perquè es poden acabar, són els hidrats de carboni. I ho he dit això, a partir de l'hora hauríem de començar ja a ingerir, és a dir, quan ja fa una hora que estem fent l'activitat, hem de començar a prendre hidrats de carboni. I depèn de la durada. Si la prova que estem fent dura un parell d'hores, doncs entre 30 i 60 grams d'hidrat de carboni, doncs ja amb això ja faríem. Però si la prova dura més de dues hores, aleshores les quantitats que hem de prendre són més grans, haurien d'estar per sobre dels 60 grams.
Entenc que depèn de la durada i que també les necessitats nutricionals també deuen dependre de la prova en si. És a dir, no deu ser el mateix fer una prova duríssima de ciclisme que fer un triatló que també és duríssim segur, però no estem fent el mateix.
Depèn sobretot de la intensitat que nosaltres posem. Uh-huh. És a dir, amb més intensitat gastem més hidrats de carboni. Per tant, depèn de la intensitat. Però en termes generals, no. Les quantitats aquestes, no, que estan establertes com uh-huh. un estàndard, no, quan es donen recomanacions en termes generals, no depenen de la prova. És a dir, en un principi serien més de 60, tant si fas un triatló com si fas ciclisme, com si vas a córrer.
També. Clar, ara em deies, depèn de la intensitat, Glòria. I pensava, clar, ara estem parlant com si fos tot això esport d'èlit, i segurament la gent que ens escolta n'hi ha poca d'aquesta que faci esport d'èlit, no? És el mateix si jo em proposo fer una cursa d'aquestes populars, de 10 quilòmetres, per exemple, per la ciutat de Barcelona, i no estic acostumat a fer res que algú que fa esport d'èlit i es prepara per un triatló?
Mira, si com més entrenat estàs, diguem, menys hidrats de carboni gastaràs. Uh-huh. Val? Per tant, algú que està molt entrenat en un principi per fer el mateix ritme, no? Per fer el mateix ritme gastaria menys hidrat de carboni. Però el que està més entrenat probablement anirà més ràpid, no es quedarà amb el ritme del que no està entrenat i aleshores també necessitarà, saps? Llavors, sí que és cert, no? Clar, diguem que a mi, si vinc a, per exemple, a parlar aquí, doncs no parlaré per gent que fa esport d'elit, perquè en un principi els que fan esport d'elit ja estan molt controlats, tenen dietistes, nutricionistes que els hi controlen, no? Potser amoïna més, no?, els esportistes amateurs, uh-huh. que, doncs, això, doncs, que no tenen un nutricionista o que no hi van i que potser miren i que moltes vegades no ho fan bé i no s'hidraten prou, no mengen prou.
Ho tenim prou en compte, això? Perquè ara ens ho deies, eh? Molta gent que li agrada l'esport de manera amateur, però sí que es vol preparar per proves, per mi, duríssimes com aquestes, però ara em deies, i molts no van al nutricionista, perquè creuen que no fa falta?
Bueno, perquè potser miren per internet i ja pensen que amb la informació que troben n'hi ha prou. Potser de tots els grups aquests que anem parlant, jo crec que els triatletes, sobretot els que fan llargues distàncies, perquè si fas una curta distància, realment, a veure, per fer doncs, la curta distància, que és un sprint, quasi que només va ben, ja n'hi ha prou, i amb isotònic faries, amb una curta distància, que és un olímpic, doncs, que pots estar menys de 3 hores o més de 2, doncs això, no pots menjar una miqueta, però tampoc. Però quan ja fas més llargues distàncies, no, com fas un half o fas un full, aquí sí que t'has d'alimentar. Jo crec que els triatletes són bastant conscients, perquè, clar, és impossible fer un full, no?, que són 3,6 quilòmetres nedant, no?, 180 en bicicleta i una marató al final, és impossible acabar això si no menges. Mm. Llavors, potser aquests són els que són més conscients i sí que saben que han de menjar i ho fan i beure durant la competició, però també és cert que potser no són prou conscients de la importància d'entrenar també aquesta alimentació, no? Igual que entrenen doncs, el córrer o la bicicleta o el nedar, doncs han d'entrenar, no? Diuen que és la quarta o la cinquena disciplina, perquè la quarta disciplina diuen que és la transició, la uh-huh. nutrició seria la cinquena, no? Doncs han d'entrenar amb la mateixa, diguem, no sé si dir, donar-li la mateixa importància, no?, entrenar el que mengen i cada quan. Mm. I pel que fa més aviat als ciclistes, veus, sí que són un grup d'esportistes, els amateurs, que moltes vegades n'hi ha molts que no mengen i fan rutes molt llargues, no?, que diuen, i fan rutes realment llargues, de més de 100 quilòmetres, i que no mengen o mengen molt poc i que també s'hidraten poc. És a dir, que potser sí que és un grup que, bueno, jo quan veig, no?, vaig a cicloturistes i així, tot sovint, no?, trobes qui té rampes, no?, qui ha agafat alguna pàjara, i és perquè potser és un grup que crec que haurien de donar-li més importància a la nutrició durant la pràctica de l'esport.
Mira, Lòria, jo no soc cap atleta ni tinc intenció de ser-ho, però fa anys sí que... El que m'agrada molt és córrer a mi.
Corre.
M'agrada molt. Sí que et vull preguntar com es pot preparar un esportista nutricionalment abans d'una prova de resistència per maximitzar el seu rendiment. T'ho pregunto perquè, ara que et deia, a mi m'agrada molt córrer, no? I abans d'una competició, abans em feia, ara ja no, però abans d'una competició sempre em deien una peça de fruita. Després va venir qui em va dir, no, una peça de fruita no, que és fatal. I això ho podria dir amb 50 aliments, em sembla.
Sí.
Hi ha qui opina, hi ha molta opinologia respecte a això.
Sí, i molta informació a internet, i alguna molt terrible, alguna bona, però alguna no. Mira, potser estaria bé pensar-ho des de la perspectiva, no?, de la fisiologia del cos, no?, i després a veure com ho podem solucionar amb els aliments, no? Mira, clar, una cosa que nosaltres hem de fer quan anem a fer un esport és assegurar-nos de que els nostres dipòsits d'hidrat de carboni estan plens, no? Aquesta seria una idea important. Aleshores, tenim dos dipòsits d'hidrats de carboni. Un que és el muscular, no? Que és el que aporta directament glucosa en el múscul quan estem fent la prova i que és aquesta, no?, que necessitem, sobretot quan augmentem la intensitat. I l'altre és el fetge, que el fetge es dedica a portar glucosa a la sang. Llavors aquesta glucosa que hi ha a la sang, prioritàriament la faria servir el cervell, però si el múscul la necessita també en podria agafar, tot i que la cedirà el cervell, però... Clar, aleshores què vol dir? Que ens interessa sortir amb els dipòsits de glucosa del múscul plens i els del fetge també. Si nosaltres el dia abans fem una càrrega d'hidrat de carboni, és a dir, mengem un aliment ric en hidrat de carboni, no? Tipus farinaci, no? Que molta gent menja pasta, però bueno, també ens serviria l'arròs, per exemple, o ens podrien servir les patates o el pa. No? Doncs, si el fem el dia abans, quan ens llevem al matí de la prova, les nostres reserves d'hidrat de carboni del múscul estaran plenes perquè no hem fet esport. Però les del fetge no. Clar, això vol dir que quan ens llevem al matí, que la prova normalment són al matí les proves, en algun triatló a la tarda, però les de córrer habitualment són al matí, doncs quan ens llevem hauríem de fer una càrrega d'hidrat de carboni per reomplir el fetge, perquè probablement l'hidrat de carboni del fetge també el necessitarem mentre ens fem la prova. Aleshores està bé menjar, doncs, pa, molt pa, està bé, pa amb formatge, pa... I així omplirem els dipòsits del fetge. Això cal fer-ho almenys 2 hores abans de la prova. Perquè, clar, tampoc podem anar a córrer, no? Que hem acabat de menjar, hauríem d'haver fet la digestió. Sí. Però llavors, si pensem, o sigui, és important això, eh? Pensar que quan ens llevem al matí el múscul el tenim ple, perquè no haurem gastat aquests dipòsits, no hem fet esport, no?, durant la nit, però el fetge sí que els hem gastat. I l'altra cosa important és hidratar-nos abans d'anar a la prova, és a dir, que quan comencem anem hidratats, i per tant està molt bé, no?, les hores prèvies anar bevent aigua i potser també una mica d'isotònic per assegurar-nos de que tenim electròlits.
Per anar acabant, Glòria, t'ho pregunto també a la inversa, quins errors comuns solen cometre els esportistes en la seva estratègia nutricional?
Doncs també, si separem... jo crec que el ciclista és un dels errors comuns és no beure prou i no prendre els electròlits suficients, perquè una de les coses que es veuen a la cicloturista són moltes rampes, i això normalment és per això.
Això és hidratació?
Sí, per manca d'hidratació i de sodi, probablement. Sí. Llavors, aquestes persones que els hi passa haurien de fixar-se de beure prou i de prendre electròlits, no? Mirar-se també la roba, no? El que he dit abans, no? La manera de beure-ho és si la roba queda molt blanca i hi ha moltes taques. I els triatletes, més aviat el que els hi passa, no?, els de llargues distàncies, és que tot sovint l'alimentació els hi senta malament. És a dir, és molt comú, no?, que algú que fa un full doncs, li senti malament. I llavors pues, tingui descomposició, vòmits... O sigui, haurien d'entrenar moltíssim el que han de menjar. Una cosa molt important, que no m'he de marxar sense dir això, és que el dia de la prova mai hem de menjar una cosa que no haguem menjat abans. Algun aliment o algun
clàssic,
producte no?, d'aquests desconeguts. Sempre ha de ser això. I també diria que potser la gent que corre subestimen també la ingesta d'hidrat de carboni, és a dir, jo crec que haurien de pensar també en planificar bé la ingesta d'hidrat de carboni per fer 10 quilòmetres, no?, però a partir de 15, sí, perquè això ja és més d'una hora llarga, no? Ja, sí, perquè més de 15, sí.
T'he dit per anar acabant, Glòria, però m'has portat una sèrie de barretes energètiques.
Sí, això abans de sortir de casa, dic, mira, replegaré alguna cosa d'aquestes.
Aquest tipus de barretes, tipus un gel, tipus barreta energètica, van bé?
Sí, de fet és que per assolir aquestes quantitats d'hidrat de carboni, que hem dit, no? 60 grams o més, clar, si ens hem de menjar un entrepà per aconseguir 60 grams, ha de ser un entrepà, no?, de 120 grams de pa. Clar. I clar, si l'has de portar a la butxaca del mallot, la veritat que et sortiria a la barra per darrere, no? I si has de córrer amb aquest entrepà a la mà, per que és impossible menjar-te'l quan corres. Llavors, clar, està bé recórrer aquests productes, quan corres van molt bé els gels, perquè no els has de mastegar, i les barretes pels ciclistes també són interessants. Però sobretot, jo crec que el que van bé aquests productes és per això, per aconseguir les quantitats de carboni, de sodi, les quantitats de nutrients que necessitem, que amb productes, o sigui, amb els aliments, és complicat.
T'ho pregunto també la inversa, perquè també s'ha posat molt de moda, Glòria, que aquestes barretes energètiques serveixin com a esmorzar habitual.
No, clar, no, perquè una de les coses que passa amb aquests productes és que són sucres...
M'ha mirat la Glòria
amb cara
d'horrible, això.
Sí, exacte, no, terrible, no? És a dir, només està, diguem, indicat o es poden prendre mentre fem esport. I el motiu és perquè tenen sucres d'absorció molt ràpida. Llavors, clar, si ens prenem això com, no sé, com a l'esmorzar mentre estem assentats allà al despatx davant de l'ordinador, la nostra glicèmia farà un pic impressionant, no? I la nostra insulina també. Clar, en canvi, quan estem fent esport, no? Estem en una situació més aviat d'hipoglucèmia. Uh-huh. Llavors, doncs, aquestes... De fet, no fa gaire, he vist unes gràfiques d'un estudi científic, del que passa, no? Si prenem sucres ràpids quan no estem fent esport, doncs la glicèmia puja d'una manera desmesurada, i en canvi, mentre estem fent esport, doncs tenen un impacte molt baix en la nostra glicèmia. De fet, al contrari, ens ajuden a mantenir-la per poder acabar la prova.
Professora del Departament de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, Glòria Gómez, moltíssimes gràcies per tornar-nos a visitar la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.